Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui passa per la plana de tribunals. Hem conegut la sentència pel cas Lujocas, la major estafa immobiliària comès a les Balears, a més d'una trentena de promocions fantasma, 235 afectats i 3 milions i mig, pràcticament, d'euros defraudats. Idò, l'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó per al cervell de la trama, Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, mentre que per al número 2, el seu soci, Michel Pilato, n'imposa 9 anys. La resolució considera aprovat que es volia captar fons de clients sense cap intenció de construir-los la casa que els havien promès. Tot això quan s'ha actualitzat la taxa de grip a les Illes, que ha pujat lleugerament respecte de dijous passat i se situa ara en 75 casos per cada 100.000 habitants, mentre alguns sindicats reclamen mesures ja perquè els casos sobre aquesta malaltia comencen a passar factura a les urgències hospitalàries, específicament les de Son Espases. En uns moments explicarem com està la situació aquest dijous 18 de desembre. Facundo Tenaglias, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la declaració de Pedro Sánchez com a persona non grata a Palma.
Sense sorpresa, el ple ha aprovat la moció presentada per Vox amb el suport dels populars i exigeixen la dimissió del president espanyol i que convoqui eleccions. L'Esquerra hi ha votat en contra.
Un ple municipal en què també ha estat protagonista la tala dels arbres històrics de la plaça Llorenç Villalong enmig de la indignació dels veïnats. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha rebassat els 18 exemplars centenaris, tot i l'oposició veïnal i els recursos administratius presentats contra la decisió municipal, que aquesta setmana va rebre l'autorització judicial per talar-los, al·legant motius de seguretat.
El Consell de Formentera podria començar el 2026 amb els pressupostos prorrogats. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. La Unió, que governa el conseller Miroria, no ha consensuat avui al ple els comptes per aprovar-los. Si abans que acabi l'any no arriba a un acord i a primer de gener es prorrogarà automàticament el pressupost de 2025, l'equip de govern diu que està obert a negociar uns comptes que ascendeixen a 49 milions d'euros.
El Ministeri considera excessius els projectes de molins eòlics flotants amb l'actual infraestructura elèctrica de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, i és que un sol enllaç submarí és insuficient per evacuar la gran quantitat d'energia que produirien aquestes plantes en cas que s'acabin fent realitat. Ho ha assegurat el secretari general d'Energia, Joan Groisart, al Senat. Defensa que aquestes iniciatives, de les quals encara no n'hi ha cap en tramitació, no són, hores d'ara, viables a Menorca.
Aquests i altres assumptes els podreu sentir ampliats a partir de les 2:30 quan arribin les edicions insulars i just després els esports amb un nom protagonista, el de Dani Rodríguez, que deixarà el Mallorca en les pròximes hores. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El futbolista gallec rescindirà el contracte que el vinculava al Mallorca fins al juny de 2026 i deixarà de ser jugador del club mallorquí després de 7 temporades. El migcampista, que a més ha signat una clàusula de confidencialitat amb el club, de moment no té cap acord amb cap equip i, per tant, es desconeix quin serà el seu pròxim destí. Això mentre l'equip ha fet avui matí el darrer entrenament abans de visitar demà el València Mestalla amb l'objectiu de sumar els darrers 3 punts del 2025. Sentirem Jagoba Arrasate, que ha parlat de la importància de guanyar demà. I l'Atlètic Balears es va acomiadar ahir de la Copa del Rei, tot i jugar un gran partit contra l'Atlètic de Madrid. Els de Luis Blanco varen perdre per 2-3, però gaudiren de moltes ocasions i fins i tot fallaren un penal. Gerard Bonet i Keita de penal marcaren els gols els Balearicos i Raspadori i Griezmann en dues ocasions, els de l'equip madrileny.
Per completar la portada, la previsió del temps, Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui dia tranquil en general. Quant al cel, tot i que a primeres hores han tingut qualque petit ruixat local, pel que resta de dia no tornarà a ploure. Tendrem alternança de sol i núvols, això sí, amb molt més sol que en les passades jornades. El vent bufa fluix de gregal i, per tant, condicions marítimes també tranquil·les, més enllà de qualque redal de maró, els punts més exposats al vent. I tot això acompanyat per una temperatura amb pocs canvis. La màxima tornarà a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament. I què passarà demà? En principi, dia molt més tapat i fins i tot en qualque precipitació local. També hi haurà calitja, així que si plou serà en fang. El vent bufarà de tramuntana a l'oest i de migjorn a l'est. Poques complicacions al mar. I tot això estarà acompanyat d'un cert augment del termòmetre. Ens tornarem a situar per sobre del que seria normal en un mes de desembre.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El judici per la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, amb més de 200 víctimes, ha acabat amb condemnes contundents. 14 anys i mig de presó per al cervell de la trama, Carlos García Roldán, conegut com Charlie, i 9 per al seu soci, Michele Pilato. El tribunal considera provat que tots dos crearen un pla per a una captació massiva de fons sense tenir cap intenció de complir els seus compromisos.
Compromisos que passaven per construir les promocions immobiliàries que eren les que per a les estafa. Van ser més de 230 persones enredades que aportaren més de 3 milions d'euros perquè es poguessin tirar endavant una trentena de promocions de les quals els condemnats no n'eren ni propietaris. De fet, la sentència recull que mai es varen arribar a obtenir llicències d'obra nova o avals bancaris ni assegurances, ni tampoc s'havien ingressat els doblers recaptats en comptes separats. Tot era una façana amb oficines obertes al públic, publicitat en portals immobiliaris, cartells en solars, una aparença de seriositat que va fer confiar als compradors que arribaren a ingressar com a avançament per ser-ne propietaris entre 5.000 i 100.000 euros. Els fets van tenir lloc entre els anys 2015 i 2016. Charlie, el cervell de la trama, va fugir del país i es va convertir en un dels homes més cercats. Va ser detengut al febrer del 2019 a Colòmbia, on s'amagava gràcies a una operació conjunta entre la Guàrdia Civil i la policia colombiana.
Els dos cas de la xarxa no han estat els únics sentenciats pel tribunal.
També s'ha condemnat a 4 anys de presó el suposat constructor de les promocions fantasma per pertinença a grup criminal i com a còmplice en els delictes d'estafa i blanqueig. Els tres testaferros del grup han estat absolts. La sentència no es ferma, es pot presentar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
També a l'Audiència Provincial s'ha duit a terme un judici contra dos acusats d'agressió sexual contra una menor tutelada de Mallorca. Hi ha un tercer acusat que no s'ha presentat i que està en crida i cerca fora de l'estat espanyol.
La vista sí que s'ha pogut fer per als dos acusats presents que no es coneixien entre si i que s'enfronten a dos delictes d'abús sexual amb accés carnal. La víctima els va denunciar per intent de tocaments i de violació, tot i que no aconseguiren consumar l'agressió. Avui els acusats ho han negat tot i les defenses incideixen en la inconsistència i les contradiccions que s'aprecien, diuen, en les tres declaracions que hi ha de la víctima. Els processats s'enfronten a una pena de 12 anys de presó i a 30.000 euros d'indemnització en concepte de responsabilitat civil.
I a Mahó, la Policia Nacional ha detingut un home per un presumpte delicte d'assetjament i danys. Segons la investigació policial, l'acusat, Axel, hauria assetjat durant mesos una dona.
Ella, a finals de juny, va denunciar danys al seu vehicle valorats en 100.000 euros. Els agents van confirmar que havia estat el mateix home al qual va reconèixer els fets i el van detenir. Al cap de setmana passat, la mateixa dona va tornar a denunciar danys en el seu vehicle. De nou, la Policia Nacional va confirmar que l'autor havia estat el mateix i el varen detenir una altra vegada.
La incidència de la grip a les Illes escala amb menys intensitat que la setmana passada, quan es va doblar, i aquesta ha pujat lleugerament i se situa en 75 casos per cada 100.000 habitants. Salut insisteix a la recomanació de vacunar-se abans de l'arribada de les festes de Nadal i recorda que les persones amb símptomes respiratoris han d'emprar la mascareta, especialment en espais tancats o en població vulnerable.
Per Illes d'Eivissa registra la incidència més elevada, amb més de 103 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Menorca i Mallorca, formant Formentera presenta les xifres més baixes. Davant el previsible augment de casos, el Servei de Salut ha activat un pla de contingència amb més de 200 llits hospitalaris. Aquesta setmana són Espasa ja obert 8 llits addicionals i el pròxim 29 de desembre els hospitals Sant Joan de Déu de Palma i Vinca n'activaran 25 més. L'objectiu, segons Salut, és reforçar l'atenció a urgències i garantir la capacitat assistencial davant l'augment de la grip i d'altres infeccions respiratòries pròpies d'aquestes dates.
És la darrera actualització que ens arriba quan el sindicat UGT adverteix que Son Espases està saturat per l'increment dels casos de grip en les darreres setmanes.
Denuncien malestar entre els professionals i que no poden atendre els pacients de manera adequada. Davinia Rueda, que és delegada del sindicat UGT a l'Hospital de Referència, demana que s'obrin els llits de Verge de la Salut per alleugerir l'òfec de les urgències.
Y se viven situaciones pues así, pacientes en los pasillos, en las butacas, pasando frío, dando mantas, otros pacientes en rayos, el personal de enfermería que se tiene que dividir y se tiene que ir hasta rayos. Claro, es que... ¿Y cómo le explicas al paciente que lleva 42 horas en una camilla?
Des dels centres de salut insisteixen també que la vacunació és l'única opció. Enfront d'aquest repunt de casos, recorden que el pic de contagis enguany s'ha avançat 4 setmanes i s'espera per Nadal i que això precisament es dona en un any amb una taxa molt baixa de vacunació.
L'objectiu no és tant evitar tots els contagis com reduir les formes greus, les complicacions i les hospitalitzacions, especialment entre la població vulnerable. La coordinadora del PAT d'Andratx, que també coordina tota la zona de Ponent, de Mallorca, recorda que hi ha molta gent que no considera de risc en el seu col·lectiu quan realment sí que ho és, com per exemple nins i gent gran, embarassades, malalts crònics o també fumadors.
También en pediatría recomendamos mucho todos los convivientes de recién nacidos que por debajo de los 6 meses que es, no se puede vacunar y es bastante peligroso para ellos contagiarse, todos los que convivan tanto con recién nacidos como con personas inmunodeprimidas.
Precisament han pogut parlar amb una persona major i una embarassada i escoltau què deien.
No me he vacunado contra la gripe, no me he vacunado nunca y no pienso hacerlo.
No me he vacunado de la gripe todavía, la verdad que no es una cosa que tenga pensada. Al estar embarazada no es una cosa que tenga pensada.
Ja fa setmanes que es nota l'escalada de contagis per grip a totes les Balears i a les farmàcies ja es percep de valent un increment notable en les vendes de medicaments relacionats amb malalties respiratòries i també de mascaretes.
El Col·legi Oficial de Farmacèutics confirma un repunt significatiu de dispensació de fàrmacs en comparació amb l'any passat. Ara bé, aclareixen que no hi ha desabastiment. Parlant de medicaments que ajuden a pal·liar els símptomes de la grip. Vicenç Terrades és el president del col·legi.
Antigripals, per un poc per antiinflamatoris, antipirètics, passa febre. És vera que hi ha un augment d'això, hem de recordar que aquests medicaments són només per pal·liar símptomes, perquè el grip s'ha de passar.
I en aquest context s'intensifica el conflicte obert entre metges i ministeri per l'esborrany de l'Estatut Mar després que hi capvespre la part social abandonés la reunió. Els facultatius continuaran amb les mobilitzacions laborals i el mes de gener i febrer convocaran més jornades de vaga.
La Confederació considera que ha estat el govern espanyol qui ha donat per trencades les negociacions en donar per suposat que l'entitat donaria per bo el preacord en el qual arribar al ministeri amb altres sindicats que aquesta entitat considera poc representatius dels metges. El president de la Federació, Miguel Lázaro, qui alhora és el president del Sindicat Mèdic de les Balears, ha assegurat que ja preparen les pròximes convocatòries de vaga per als primers dies del 26.
O sea, nos planteamos ya un conflicto abierto con una intensificación de todas las estrategias, de todas las huelgas. Nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
El govern espanyol, per la seva banda, lamenta que la Confederació de Sindicats Mèdics optin per mantenir una estratègia de pressió i que continuïn exigint constituir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha elecció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca. Amb el suport del Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen. Que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupación Señor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Un informatiu que passa també per la plana econòmica. L'economia balear va créixer un 3,2% al tercer trimestre del 2025, cosa que en confirma la moderació, malgrat un altre estiu de rècord. És el que apunta l'informe d'evolució econòmica elaborat per la CAEB.
La gran patronal ho té clar, tot i els rècords turístics, tant pel que fa a arribades, despeses i pernoctacions i la plena ocupació laboral, la nostra economia mostra signes d'esgotament. El dinamisme balear toca sostre i davant d'això no es pot mantenir la competitivitat en un context de preus en alça. La presidenta Carmen Planas manté que la sortida ha de ser estructural i que s'ha d'incrementar la competitivitat.
Pese al dinamismo de su economía, Baleares suma los signos de agotamiento de una estrategia de crecimiento intensiva basada en la acumulación de factores productivos. Como en 2024, la economía vuelve a perder intensidad en plena temporada pese al récord de visitantes. En este contexto, la productividad debe convertirse en la prioridad de nuestra agenda económica.
I en aquest context, l'illa d'Eivissa necessita el salari més alt de tot l'arxipèlag per assumir el nivell de vida actual després d'augmentar 600 euros el sou de referència, segons les estimacions publicades avui per Comissions Obreres, Helena.
Un resident a Eivissa necessita un salari mensual de quasi 3.500 euros per cobrir adequadament les seves despeses i necessitats bàsiques i participar en la vida social i cultural. Segons l'estimació realitzada per Comissions Obreres per aquest 2025, es troba també a quasi 1.000 euros de diferència respecte al de Mallorca, xifrat en els 2.500 euros mensuals. Els menorquins i formenterers necessitarien 2.250 euros i 3.472 euros, respectivament, per passar el mes. Maria dels Àngels Aguiló és secretària d'Ocupació de Comissions Obreres.
La negociació col·lectiva no és l'única eina que tenim i no és suficient per arribar a augmentar tot aquest escaló que hem de pujar per poder arribar en aquest salari de referència i cobrir totes aquestes necessitats que tenim.
El sindicat determina que els salaris haurien d'haver pujat un 14%, la majoria dels salaris destina a habitatge, un 57% a les illes, i en el cas d'Eivissa és d'un 66%.
Més coses, la família de Mahó, que ha de ser desnonada demà de matí, viu amb incertesa les darreres hores, confia que el llançament es pugui ajornar i pugui tenir temps per cercar una alternativa d'habitatge. Excel.
Es tracta d'un home de 87 anys, la seva filla amb discapacitat física i una germana que els cuida. El propietari fa un any els va anunciar que necessitava el pis i que no els renovaria el contracte de lloguer. Els elevats preus del mercat, però, els fan impossible trobar un altre lloc on anar a viure i el jutge els ha citat demà per desnonar-los. Les administracions cerquen a contrarrellotge alguna solució per a aquesta família, però a hores d'ara no n'hi ha cap. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
Però, malauradament, el que ens trobem és amb una dificultat per disposar de vivenda social a Menorca. I aquesta mancança és una realitat que limita molt es poder donar una sortida ràpida amb aquestes situacions. I en el cas d'aquesta família també s'ha de tenir en compte que hi ha una persona en cadira de rodes amb una discapacitat reconeguda i això fa que el recurs que necessiten hagi de complir unes condicions molt concretes.
A hores d'ara es manté la convocatòria ciutadana per aquest divendres a primera hora per mirar d'aturar aquest desnonament.
El Consell de Mallorca ajorna la convocatòria de places turístiques que s'iniciava aquest dissabte per evitar més errades. La institució ha decidit suspendre momentàniament l'inici del procés d'adjudicació per garantir que el procediment sigui més fiable i segur per evitar nous errors tècnics en la tramitació de les sol·licituds.
La Junta Rectora del Consorci de la Borsa de Places d'Allotjaments Turístics ho ha aprovat avui. Segons el Consell, es fa feina per dissenyar un sistema tecnològic més potent que garanteixi la igualtat d'oportunitats a tots els aspirants. Recordem que en els darrers mesos hi ha hagut diversos intents d'adjudicar places turístiques a Mallorca que s'han vist afectats per problemes tècnics i col·lapses del sistema informàtic durant la presentació de sol·licituds.
La patronal d'habitatges turístics, Aptur, ha qualificat d'escandalosa i injustificable la decisió del Consell de Mallorca d'ajornar la convocatòria.
Aptur denuncia que aquesta decisió torna a deixar el sector del lloguer vacacional fora de joc i en una situació d'incertesa total després de mesos d'espera d'una convocatòria que s'havia anunciat com a imminent. Maria Gibert, gerenta de l'associació Aptur.
Entenem que és un greuge inadmissible, especialment si tenim en compte que la convocatòria de setembre va funcionar per hotels i places de béns d'interès cultural i la nostra no va funcionar. Per tant, mos plantam a una segona convocatòria suspesa i sense cap plaça adjudicada d'aquestes que s'han anat donat de baixa des d'abril.
En aquest sentit, denuncia un tracte preferent cap a altres modalitats d'allotjament i alerten que aquesta manca d'equitat perjudica sobretot els petits propietaris que representen el 99% del sector.
Tot això quan l'arribada de turisme internacional continua a l'alça a les Balears. Segons dades de Tour Espanya, l'arxipèlag ha rebut 16 milions de passatgers aeris internacionals entre el gener i el novembre. És un 2,4% més que l'any passat.
Només durant el mes de novembre varen arribar a les illes 246.000 passatgers, xifra que suposa un increment del 3,8% interanual. L'aeroport de Palma concentra la major part d'aquest trànsit amb 12 milions de passatgers en els 11 primers mesos de l'any.
Dues i 21 minuts. La presidenta del govern, Marga Proens, defensa la iniciativa presentada pel Partit Popular al Parlament per prohibir l'ús del burca i el niqab, el vel integral, als edificis públics.
Proens s'ha mostrat convençuda que la iniciativa rebrà el suport unànime de tots els grups parlamentaris i ha afirmat que no s'imagina que cap partit democràtic que cregui en la dignitat de les dones hi voti en contra. Segons la presidenta, es tracta d'una proposta molt clara que apel·la a la igualtat, al feminisme i la llibertat i que va en contra de pràctiques que, segons ha dit, invisibilitzen les dones.
Serem la primera comunitat autònoma, hem estat la primera comunitat autònoma en presentar aquesta iniciativa. I és una iniciativa que, a més, estic convençuda que tindrà el suport unànim de tot l'arc parlamentari. Jo no m'ho puc imaginar que cap partit democràtic, que cap partit que creu amb la igualtat entre homes i dones, en la dignitat de totes les dones, pugui votar en contra d'aquesta iniciativa.
Però ens ha fet aquestes declaracions a la tradicional Copa de Nadal del PP, on ha assegurat que les enquestes els fan veure tocar la majoria absoluta el 2027.
Ja fregam i estem a prop de poder governar amb una majoria d'estabilitat. Per això no és motiu ni per s'autocomplaença ni per baixar els braços. És motiu per fer encara més feina, perquè sabem que en falta molta més.
Però ens defensa el PP com a garantia d'estabilitat i bona gestió i posa en valor un any de govern amb pressupostos aprovats, lleis en marxa i estabilitat institucional.
Tot això quan Pedro Sánchez ja és persona non grata a Palmas. Ho ha aprovat l'Ajuntament de Ciutat, ha estat amb els vots de PP i Vox, de qui partia la iniciativa, i que a més han demanat la dimissió i la convocatòria d'eleccions. L'oposició ha votat en contra i afirma que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis dels dos partits de la dreta en el sector immobiliari.
Pel portaveu de vots a curt, Fulgencio Coll, el president espanyol vol destruir la democràcia i remarca que el president del govern central ha abandonat els palmesans en el tema de l'habitatge. Per al portaveu de Cort, Llorenç Boussà, hi ha motius suficients per declarar Pedro Sánchez persona non grata.
Que el president del gobierno en Palma y de una forma clara ha dejado de apoyar y ha creado, por lo tanto, con su legislación y la falta de inversión el problema de la vivienda. También tenemos un problema de falta de inversiones en infraestructuras y también en movilidad, prometidos que no han llegado.
Nosotros entendemos que una persona la cual lleva en su día a día una gestión que pone de manifiesto el menosprecio a la ciudadanía de Palma tiene hechos suficientes como para declarar la persona no grata de esta ciudad.
La moció ha provocat indignació entre els partits de l'oposició. Els socialistes consideren que la declaració és un atac a la democràcia. A Xisco Ducros.
Porque la democracia se la defiende siempre, siempre, siempre. Nos parece una vergüenza que lleven a cabo esta moción, una moción que además consideramos que es ilegal, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo, y desde el Partido Socialista lo tenemos que decir alto y claro. Estamos hartos que la derecha en este país retuerza las normas para imponernos sus costumbres.
Més per Palma i Podem també han criticat durament la moció. Són Neus Truyol i Lucía Muñoz.
Des de Més per Palma, nosaltres no farem seguidisme d'aquest espectacle de Vox i el Partit Popular, que duen aquí mocions que no tenen res a veure amb els problemes reals que tenen els veïnats de Palma. Nosaltres ens centrem en l'habitatge, en el canvi climàtic, en la mobilitat.
Quan hi ha una proposta de proponer a una persona para que sea una persona no grata en la ciutat, debería ser por una qüestió moral i de drets humans en la que estemos todos de acuerdo y pongamos un pie en pared. Por eso nosotros lo que hemos presentado es una enmienda para proponer a Netanyahu al presidente de un gobierno genocida.
És la primera vegada que Palma usa aquesta fórmula simbòlica per declarar una persona no benvinguda a la ciutat.
La declaració ha plegat a Pedro Sánchez a Brussel·les, on avui es reuneixen els líders de la Unió Europea amb la qüestió de què fer amb els fons russos congelats. Abans d'entrar a la trobada no ha pogut evitar les preguntes de l'actualitat que passen pel via crucis de casos de corrupció i assetjament sexual que han esquitxat la seva formació.
El secretari general socialista manté que l'actuació del PSOE ha estat contundent.
Yo lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso, como en otros que nos han afectado desgraciadamente, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio.
No pensar el mateix Podem que en la mateixa línia que Sumar pensa que la feblesa de PSOE alimenta l'extrema dreta. Unes acusacions que ell nega. Escoltam Jone Belarra de Podem com contesta Pedro Sánchez.
Todas las decisiones que está tomando están alimentando a la derecha y a la extrema derecha, porque no está haciendo ni una sola de las cosas que se esperaba de un gobierno que se autodenomina progresista.
Ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox.
Els casos d'assetjament sexual del PSOE han despertat tota una allau de denúncies que traspassen les files socialistes i ja afecten també altres partits com PP i Vox. Avui hem conegut que la jutgessa investiga el balde del PP de Xèrica, a Castelló, per dos delictes d'agressió sexual a dos menors d'edat.
En el seu moment, la magistrada encarregada de la causa va imposar a l'investigat mesures cautelars d'allunyament i prohibició de comunicació respecte dels dos denunciants i actualment continuen vigents. Ell, però, continua ocupant la batllia d'aquest municipi de la Comunitat Valenciana. A més, el responsable de xarxes de Vox, Javier Esteban, ha presentat la dimissió després de ser acusat d'assetjament sexual a un militant quan aquest tenia només 16 anys. Esteban, a través de les seves xarxes socials, ha negat totes les acusacions i les emmarca en la guerra oberta amb els dirigents de l'organització juvenil Revuelta, acusada de quedar-se amb els fons recaptats per la Dana.
I ja hi ha data per la declaració del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a testimoni a la investigació judicial de la Dana. Serà passades les festes, el 9 de gener, a partir de les 9:30 del matí. Tres dies després, dia 12, se celebrarà el cara a cara entre l'exconsellera de l'Interior, Salomé Prades, i qui era cap de gabinet d'Amazon, José Manuel Cuenca, qui nega els whatsapps aportats per Prades a la causa, en els quals ell demanava no confinar la població, tot i la gravetat de les pluges que varen deixar 230 morts a la comunitat.
La jutgessa interrogarà a Feijóo per aquestes declaracions que va fer dos dies després de la Dana.
Desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer.
Feijóo explicava davant la premsa que Carlos Mazón el mantenia informat en temps real des d'abans de la Dana, que va ser un dimarts. Paraules que ara són rellevants quan s'ha conegut que durant hores qui era el president valencià, va estar pràcticament incomunicat per un dinar al Ventorro. De moment, els registres telefònics aportats a la causa només desprenen una telefonada entre els dos, passades les 9:30 del vespre. La jutge s'ha oferit a Feijóo la possibilitat que faciliti els seus missatges a Amazon aquell dia.
I un apunt més, el jutge Peinado arxiva definitivament la causa contra el delegat espanyol a Madrid, Francisco Martín, en el cas Begoña Gómez, això després que l'Audiència Provincial han rebutjat la imputació.
Ara l'instructor ha emès una interlocutòria en la qual assegura que resulta plenament acreditat que l'investigat no ha participat en el delicte de malversació de cabals públics pel qual era investigat. Ell es mostra alleugerit després de conèixer la decisió.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha talat aquest matí tots els arbres històrics de la plaça de Llorenç Villalonga a mig de la indignació dels veïnats. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Una indignació que després s'ha traslladat al ple municipal per l'eliminació dels 18 exemplars centenaris. L'Ajuntament els ha arrabassat, tot i l'oposició veïnal i els recursos administratius presentats contra la decisió municipal, que aquesta setmana va rebre l'autorització judicial per talar-los al·legant motius de seguretat.
L'Ajuntament de Manacor gestionarà l'any que ve un pressupost de més de 54 milions d'euros, un 7% més que enguany.
L'aprovació inicial celebrada en un ple extraordinari ha comptat amb els 13 vots a favor de l'equip de govern i 7 en contra de l'oposició.
I els batles d'Escorca i de Selva han firmat la compra de la finca d'Esguí, situada entre els dos municipis. La compra-venda per un valor d'1,2 milions d'euros s'ha fet amb l'impost de turisme sostenible.
Tots dos consistoris havien intentat en diverses ocasions la compra de la finca, la darrera vegada l'any 2019. Amb dos batles han qualificat d'històrica la jornada d'avui per als dos municipis.
Tot d'un en parlar amb d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores, circulació en general tranquil·la, només destacar-ho de circulació lenta, la via de cintura, en sentit aeroport, a l'altura de sortida cap a la carretera de Valldemossa i també a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca. Però en general, molta tranquil·litat que s'hi pilles. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A més de crits d'atenció i un ambient complicat, carregat d'indignació, l'Ajuntament de Palma ha talat aquest matí tots els arbres històrics de la plaça Llorenç Villalonga al barri de Sa Calatrava.
No,
Així d'enfadats s'han mostrat desenes de veïnats que s'han concentrat des de les 7 del matí contra l'eliminació dels 18 exemplars centenaris.
L'Ajuntament els ha arrabassat tot i l'oposició veïnal i els recursos administratius presentats contra la decisió municipal que aquesta setmana va rebre l'autorització judicial per talar-los alegant motius de seguretat. Així es lamentaven.
Como muy impotentes, ¿no? Estamos intentando hacer todo lo que hemos podido, entrar en diálogo... Y bueno, ahora hoy, esta mañana está la policía, nos impide estar alrededor, entonces tenemos que estar ahí separados y vamos a ver cómo están tallando esos árboles delante de nuestros ojos, es que es increíble.
Porque yo en aquests arbres els he vist sembrar y ahora cuando veig que els tomen, això és un desastre. No sé per què, diuen que estan prou i prou, jo veig estrony, que estan ben sants.
Realment és una acció que és incomprensible, vull dir... S'estan omplint la boca de la paraula sostenibilitat i no tenen ni idea.
Recorden que l'Ajuntament alega que els arbres estan en mal estat i que això suposa un risc per caigudes de branques per a totes les persones que passen per aquesta plaça. Per això els operaris n'han executat l'ordre. Els veïnats, amb el suport de l'Associació Balear de l'Arbre, mantenen que hi havia altres solucions menys dràstiques. Per això han demanat la dimissió del Balde Martínez i han presentat un recurs contenciós administratiu.
Recordem que el jutjat va donar fa només uns dies el vistiplau a l'Ajuntament de Palma per talar els arbres. El tribunal estimava que prevalia la necessitat de preservar la seguretat ciutadana. Una protesta veïnal, per cert, que després s'ha traslladat al ple de l'Ajuntament de Palma avui matí, on Cort ha aprovat de manera inicial la dissolució del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris i la seva integració al consistori. Ho ha fet amb el desacord de l'oposició, que acusa l'equip de govern d'actuar d'esquena als treballadors de l'organisme i de falta de diàleg social.
Només Vox ha donat suport a la proposta de la Comissió d'Urbanisme del Govern Municipal per aprovar aquesta dissolució del Patronat Municipal i la Rehabilitació Integral de Barris i la seva integració corta. El Partit Popular, per part seva, nega l'absència de diàleg i assegura que s'ha informat a tots els treballadors del Patronat. Escolta'm el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, i Fulgencio Coll, de Vox.
Se ha informado de manera puntual y personal a todos y cada uno de los trabajadores de cuál iba a ser el organigrama nuevo de funcionamiento, el puesto de trabajo y las capacitaciones de cada uno de los miembros del Patronato Municipal de la Vivienda. No solo se ha hecho individualmente a todos los trabajadores, sino que de la misma manera se ha procedido a informar a los sindicatos.
Desde hace mucho tiempo se está yendo en esta dirección. Se sabía, se ha negociado y creo que las explicaciones que han dado han sido clarísimas.
Els partits d'esquerres han votat en contra de la dissolució del Patronat i de la seva integració dins l'Ajuntament, precisament perquè afirmen que l'equip de govern ha actuat de manera unilateral i no ha tingut en compte els treballadors. Xisco Ducros, del PSIP, afirma que el PP ha imposat la seva voluntat.
Lo que se tendría que hacer, si se cree de verdad que la vivienda es un derecho, es tratarla como tal. Y para eso se tienen que reforzar los servicios públicos orientados a atender este derecho, no disolverlos.
Per la seva banda, Més per Palma i Podem n'han criticat les formes. Asseguren que amb un procés dialogat hi haurien votat a favor. Són Neus Trullol i Lucía Muñoz.
Perquè sabem per part dels treballadors del Patronat que no hi ha hagut un diàleg, ni una escolta, ni una negociació per poder fer un procés d'integració del Patronat dins l'Ajuntament. Nosaltres estem a favor d'aquesta integració, però estem totalment en contra de les maneres que s'han utilitzat.
Creo que és una de les mesures que nosotros podríamos haber apoyado, pero nos hemos encontrado con un Partido Popular que no nos ha dado ningún tipo de información, que no sabemos cómo ha sido ese proceso, que no sabemos el nivel de incertidumbre que tienen los trabajadores y trabajadoras, porque tampoco se les ha informado.
El PP ha defensat que la dissolució del Patronat Municipal de l'Habitatge i la seva integració a l'Ajuntament és una mesura coherent i responsable que no suposa cap retallada ni cap dret laboral.
Al ple d'avui, la plataforma antidesnonaments ha carregat durament contra l'Ajuntament de Palma per la seva política d'habitatge, sobretot per la supressió de l'oficina antidesnonaments per convertir-la en una destinada a combatre l'ocupació.
La portaveu de l'entitat ha intervingut al ple que se celebra per explicar la situació desesperada que pateixen moltes famílies de ciutat davant la imminent finalització dels seus contractes. És Àngela Pons.
Qui és les males persones? Els qui desnonen sense tenir cor. La darrera, no només persones amb càncer, i gent molt malalta. I estic tan indignada i me sent capaç de dir-li a sa cara el que me doni la gana, perquè la gent que ve a la plataforma és gent que està desesperada. Desesperada! Desesperada!
Respecte de l'habitatge, el ple ja ha aprovat la dissolució i la integració del patronat municipal Camp d'Aim. El punt ha tirat endavant amb els vots a favor de PP i Vox i en contra d'Unides Podem, PSOE i Més per Palma. També cal destacar que l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui per unanimitat la proclamació de dues filles il·lustres de la ciutat, Pilar Juncosa Iglesias i Cati Juan del Corral, en dues ja mortes, i també ha donat llum verda a la concessió de les medalles d'or de la ciutat corresponents a 2025.
L'Ajuntament de Manacor també ha celebrat avui un ple, en aquest cas extraordinari, per aprovar de manera inicial el pressupost per al 2026, que serà de més de 54 milions d'euros, un 7% més que enguany.
Ha estat amb 13 vots a favor de l'equip de govern i 7 en contra de PP i Vox. En els comptes de l'any que ve es veuran augmentades les partides en educació 0-3 anys, transport, seguretat, accions socials, cultura i manteniment de carrers. Miquel Oliver és el batlle de Manacor.
No increment de tributs, no increment de part tributària, i això per la que avui duim. Per tant, en quant als ingressos, hem de dir que si no incrementen els ingressos, és mal de fer que s'acolli el percentatge del pressupost destinat a personal o que s'acolli destinar tot pes a fer inversions.
2:40, més qüestions. L'Ajuntament d'Algaida cedirà sòl a l'Ibavi per fer habitatge públic. Fa més de 30 anys que no hi ha cap promoció al municipi on s'ha incrementat la demanda els darrers anys per la proximitat a Palma.
Els 1.500 metres quadrats que se cediran estan repartits en diversos solars del nucli d'Algaida. Permetran construir un mínim d'entre 15 i 20 habitatges en règim de lloguer social. A més, es preveu que l'Ajuntament disposi de 2 o 3 pisos per a usos socials. El consistori elabora ara una enquesta per saber quines són les necessitats de la població i així estipular també quants anys de residència al municipi seran necessaris per accedir als nous habitatges. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat i Margalida Fullana, la batllessa del Gaida.
Nuestra presidenta la pasada semana hablaba de 1.213 viviendas en 47 promociones, pues ahora ya podemos hablar de 48 promociones y sumamos nueva vivienda pública para ciudadanos residentes, porque recordamos también que estamos hablando de vivienda pública para residentes.
Avui en dia tenim una realitat que és aquesta manca d'habitatge, principalment per joves, i el que no volem des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern és que els joves del municipi s'hagin de traslladar a viure a d'altres municipis, a d'altres pobles.
I ho dèiem en titulars, les baldes d'Escorca i de Selva han firmat avui la compra de la finca d'Esguí situada entre els dos municipis. La compra-venda per un valor d'1,2 milions d'euros s'ha fet en l'impost de turisme sostenible.
La finca d'Esguix de 122 hectàrees de superfície està situada entre Selva i Escorca. Cada municipi en disposa de la meitat de la superfície i la seva compra suposa enllaçar les finques públiques de la comuna de Selva, Ses Figueroles i Sonamé. Tots dos consistoris havien intentat en diverses ocasions comprar la finca, la darrera vegada l'any 2019. En dos baldes han qualificat d'històrica la jornada d'avui per als dos municipis. Són Roger i Solivelles.
Avui és un dia important, no tan sols per Escorca, sinó per Soua, sinó també per tots els mallorquins i també per tot el que significa preservar la nostra naturalesa, els nostres paratges i la Serra Tramuntana.
Una obra en construcció que encara està allà i que ara mateix per nosaltres no és una prioritat. A futur ja està dins la zona d'Escorca i a futur ja farem un concurs d'idees, això veurem com acabem aquesta part. Però dic, ara mateix la prioritat no és aquesta, la prioritat és fer actuacions de prevenció per netejar aquesta zona per evitar un incendi.
I les associacions empresarials Pimen, Pimeco i Artà Empresarial fan una crida a la societat per consumir producte local i del petit comerç municipal en aquestes pròximes festes de Nadal.
Ho han fet en una trobada amb la premsa en què han recordat que durant el darrer trimestre de 2024 el 60% dels balears varen fer compres en línia, una xifra que se situa un 4% per damunt de la mitjana estatal. Davant d'aquestes dades, conviden a la ciutadania a degustar begudes i menjars locals per contribuir a la cultura, el patrimoni i la natura de les illes. Albert Ferrer és el president de l'associació Artà Empresarial i Carolina Domingo, la presidenta de Pimeco.
dins Mallorca tenim producte local de qualitat i crec que hi ha per consumir molt més i per mantenir aquestes tradicions que tenim i aquests productes que tenim aquí que són únics.
Aquestes festes, des de Pimeco, volem fer una crida clara i positiva. Comprar el comerç local és un acte econòmic, però també social i cultural. Cada compra a una botiga de barri és una aposta per una Mallorca viva, propera i autèntica.
I un darrer punt perquè empitjoren els indicadors de consum d'aigua de la temperatura de la mà i de pressió humana a l'illa. En canvi, milloren lleugerament les dades de conreus ecològics, energia renovable i fondejos sobre Posidònia.
Són dades de l'informe de sostenibilitat mediambiental del 2024 que també fa incís en la qualitat de les aigües de bany que han experimentat un empitjorament en els darrers anys. De fet, els problemes associats al cicle de l'aigua són els més importants, segons ha indicat Mallorca Preservation, que ha elaborat l'estudi. Anna Rieras, la directora executiva de la Fundació.
El nivel de explotación de los acuíferos hace que tengamos poca agua y que además la que tenemos no esté en buena calidad porque se salinizan. Entonces, esto yo creo que es uno de los principales retos que tiene Mallorca y creo que realmente requiere de hacer una inversión seria en infraestructura del ciclo del agua.
Arribem així a les 2:45 minuts, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Comencem aquest espai parlant d'en Dani Rodríguez, que deixarà el Mallorca en les pròximes hores.
El futbolista gallec rescindirà el contracte que el vinculava al Mallorca fins al juny de 2026 i deixarà així de ser jugador del club mallorquí després de 7 temporades. El migcampista, que a més ha signat una clàusula de confidencialitat amb el club, no té cap acord en cap equip i, per tant, es desconeix ara per ara quin serà el seu pròxim destí. Recordem que Dani Rodríguez va ser sancionat durant 10 dies de sou i feina el passat mes de setembre pels seus comentaris en xarxes socials en què assenyalava Jagoba després de no jugar a cap minut al Santiago Bernabéu. Dani va demanar perdó i ha continuat entrenant, però no ha recuperat la confiança d'Arrasate, que segueix sense convocar-lo. I a la part esportiva, la Copa del Rei ja ha passat, també per al Mallorca, recordant que ahir varen eliminar l'Atlètic Balears, tot d'un ho contarem. El Mallorca va perdre dimarts contra el Depor i demà cercarà refer-se d'aquesta eliminació copera guanyant en Lliga el València. L'equip ha fet avui matí el darrer entrenament abans de visitar Mestalla i després Jagoba Arrasate ha parlat en roda de premsa.
Otra fue un palo duro, como no puede ser de otra manera, pero nos tenemos que recuperar ya, anímicamente primero y físicamente también, porque bueno, es que no tenemos prácticamente tiempo de preparar el partido, como le pasa al Valencia y bueno, pues tenemos que enfocarlo sabiendo que es un partido muy importante, que es el último del año y que tenemos que hacer un esfuerzo para terminar bien el año con un buen resultado.
El Mallorca cercarà la segona victòria consecutiva en Lliga després de guanyar l'Elx per 3-1. El tècnic mallorquinista parla de la importància que té sumar demà contra un rival directe.
De una victòria que nos ha dado mucho aire y ahora sería corroborar un poco eso con otro buen resultado, ¿no? Contra un rival que ahora mismo está con nosotros ahí en la clasificación, que si nos gana nos adelanta. Y es un equipo que ya sabéis que sí, se habla mucho, puede haber tensión, pero en los momentos de verdad me está y aprieta mucho. Es el último partido del año, antes de Navidad. Seguro que va a haber un buen ambiente, que ellos van a apretar. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar, pero de ganar sí que creo que daríamos un salto muy, muy, muy importante.
Per la seva banda, l'entrenador del València ha elogiat el joc del Mallorca i ha assegurat que només té un objectiu per al partit de demà. Sentim Carlos Corberán.
Ahora mismo nuestro objetivo es sacar 3 puntos ante el Mallorca y soy consciente de que vamos a tener que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder conseguirlo porque enfrentamos un rival bueno, con capacidad a nivel colectivo y con rendimientos individuales, como he dicho antes, interesantes, pero nos centramos en nosotros, en nuestro deseo, en nuestro compromiso, en nuestras ganas de dar la afición lo que queremos darle, que son 3 puntos, y me centro en preparar el partido para que mañana el Valencia haga todo lo que pueda hacer para poder conseguirlo.
Demà és el darrer partit d'un 2025 que no deixa bons números. Jagoba espera que el 2026 sigui millor.
el 2026 tiene que ser mejor que el 25. Tenemos que sacar mejores resultados, tenemos que dar mejores sensaciones, estamos trabajando para ello y yo soy optimista, pienso que el 26 será mejor que el 25.
Per cert, l'àrbitre de demà serà Alejandro Quintero i el VAR serà Valentín Pizarro. Recordem que el València-Mallorca el podreu seguir en directe a Vetra Ràdio demà a partir de les 7 del vespre amb tota la prèvia.
I l'Atlètic Balears, Marta, es va acomiadar ahir de la Copa del Rei, tot i jugar un gran partit contra l'Atlètic de Madrid.
Els de Luis Blanco diuen adéu a la Copa, però ho fan amb el cap alt, després de posar contra les cordes el tercer millor equip espanyol, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus varen perdre per 2-3, però gaudiren d'infinitat d'ocasions i fins i tot fallaren un penal. Gerard Bonet i Keita, de penal, marcaren els gols baleàricos i Raspadori i Griezmann, en dues ocasions, els de l'equip madrileny. Sentim el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
Queremos ganar siempre y nosotros hemos planteado el partido para poder pasar a la eliminatoria, está claro. Feliz no estoy, porque no he ganado, no hemos ganado, pero orgulloso sí que estamos mucho. Pues en eso seguramente, si hemos podido enganchar a alguien, pues yo creo que eso es un éxito para el club. Yo pedía competir al máximo nivel, creo que eso lo hemos hecho. No nos ha llegado porque nos enfrentamos contra un rival buenísimo.
El vestidor també va acabar el partit content, però amb la sensació que varen estar a prop de donar la sorpresa. Sentim el porter Juli Ribas.
Sí, estic orgullosíssim de tots l'equip. Sincerament, quan ha acabat el partit m'ha fet un pot de ràbia perquè ho estem competint molt bé. Han tingut l'Atlètic de Madrid contra les cordes i tinc aquest sentiment contradictori, però bueno, he disfrutat com un impetit i una experiència per tota la vida.
Per la seva banda, el director general del club, Patrick Meso, es va lamentar de les ocasions fallades i va qualificar el partit del seu equip d'espectacular.
Y creo que lo hemos disfrutado, y creo que todo el mundo ha disfrutado este partido, la verdad que hemos hecho un muy buen partido, incluso creo que tenemos suficientes ocasiones para ganar este partido, increíble, pero a este nivel no puedo esperar nada tanto, y bueno, se ha visto lo que hacen ellos, ¿no? En pocas ocasiones, goles y a casa. La verdad que hoy era un día muy especial, no he visto el campo así nunca, y la verdad que fue algo increíble, ¿no? Y así también el equipo estuvo, como el campo, espectacular. Y ojalá lo podamos tener más veces.
I l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, tot i lloar la feina del Balears, deia que en cap moment es varen veure en perill de ser eliminats. Sentim el Cholo Simeone.
Justo es siempre lo que hablamos, ¿no? Cuando uno tiene contundencia y el otro no, pasa a ser injusto. Pero al final el fútbol es la contundencia y la calidad. A mejores jugadores, más calidad, más posibilidad de gol. Y bueno, nos pasa a nosotros contra otros rivales. Y hoy le pasó al Baleares contra nosotros, el fútbol. No nos olvidemos que jugaba afuera el Español, que está compitiendo muy bien en la Liga Española. Y bueno, creo que hicimos un buen partido para pasar. Sinceramente no creo que se haya complicado. Creo que siempre estuvimos con esa sensación de que, bueno, podían haber empatado el partido, pero no había esa sensación de vértigo.
L'Atlètic Balears ja està centrat en la Lliga. Diumenge rebran el Barça Atlètic a l'Estadi Balear a les 12 del matí. Pel que fa als altres partits disputats ahir a la Copa del Rei, quatre equips de primera divisió, Celta de Vigo, Villarreal, Alavés i Llevant, varen quedar eliminats. Aquests varen ser els resultats. Cultural Leonesa 1, Llevant 0, Racing de Santander 2, Villarreal 1, Albacete 2, Celta 2, un partit que es va decidir als penals i, com dèiem, va eliminar l'Albacete el Celta, Osca 2, Osasuna 4, Alavés 1, Sevilla 0 i el Talavera 2, Real Madrid 3.
En bàsquet, els tres equips balears varen perdre la jornada de primera FEB disputada ahir.
L'Estia Menorca, que rebia l'Estudiantes a la seva pista, no va poder guanyar, tot i fer un bon partit. El resultat final va ser de 86-96. Sentim el que deia l'entrenador del conjunt menorquí, Javi Zamora.
Han jugado un gran baloncesto y nosotros aún así hemos competido, creo que dando la cara. Pero evidentemente somos ambiciosos y queremos mejorar y queremos estar más serios y más sólidos atrás para no solamente dar una buena imagen y competir hasta el final, sino poder intentar optar a la victoria, sobre todo en los partidos de casa.
D'altra banda, derrota del Fibui Palma al Palau Municipal d'Esports de Somos per 86-93 contra el Palència. Pablo Canos, l'entrenador.
Felicitar y darle la enhorabuena a mis jugadores que una vez más defendieron al equipo de la forma que hay que defenderlo, intentando jugar al básquetbol lo mejor posible, siempre con el máxima de lealtad a sus compañeros, y y creo que han dejado muy en alto el orgullo y el espíritu del equipo.
I el Palmer va perdre de forma contundent 95-59 a la pista del Tizona Burgos. Tots tres tornen a jugar diumenge, però abans, dissabte, l'equip balear més en forma jugarà un duel complicat. L'Azul Marino, líder imbatut de la Lliga Challenge, rebrà el tercer classificat, el Melilla. L'equip d'Alberto Antuña, que ha guanyat els 12 partits que ha disputat, vol tancar l'any amb una nova victòria. Sentim la jugadora, a Maiken Siciliano.
Queremos, obviamente, terminar el año con el pie derecho, sumar otra victoria, llegar al 3-0. Por todo el trabajo que estamos haciendo y obviamente para marcar otro hito, por así decirlo, en la liga y seguir sacando diferencia para llegar al objetivo al final de la temporada. Así que un partido con muchas ansias y mucha emoción.
I acabem amb dos apunts.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha estat nomenat a la gala del Premis Mundo de Futsal, celebrat al Brasil, com a millor club del món per tercer any consecutiu. I suma també diversos reconeixements individuals. José Tirado ha recollit el premi al millor director general, Antonio Vadillo, el de millor entrenador, i Luan Muller està reconegut com el millor porter del món. I en voleibol, el Conet de Balear va perdre ahir contra el Leganés, tot i anar guanyant per 2-1 al Manacor. Això sí, es manté la lluita per la tercera posició a la classificació quan s'han disputat 10 jornades.
Gràcies, Marta. Arribem a les 2:55. Després dels esports arriba la cultura. Abans, però, una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quant val un quilo d'autoestima i de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aigua, us demanem aigua.
Els químics Tomeu Bonet i Lluís Balcaneres i el geògraf i home del temps IB3 Miquel Salamanca, tot tres experts muntanyers i científics, presenten aquest dies el llibre de l'aigua, un treball. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que estudia la relació de Mallorca amb l'aigua durant la història i en el present.
Sí, l'aigua com a element de vida, també com a generadora de destrucció, l'aigua com a modeladora, ja ho direm, del paisatge, com a impulsora de tot tipus de construccions, des de molins, sínies, pous, canalitzacions, embassaments. És una relació de dependència, de necessitat, de la qual potser no en som gaire conscients. Miquel Salamanca.
Té una vessant social molt important i clar, la relació humana amb l'aigua a una illa on és un bé escàs, sobretot en èpoques de sequera i a un clima molt irregular, com és el Mediterrani, amb una tendència, a més, a uns estius secs, etc, etc, això ha condicionat totalment la relació humana amb l'aigua.
Salamanca, Bonet i Vallcaneres varen publicar el 2022 el llibre de la neu, en què localitzaren i catalogaren 51 cases de la neu a la Serra de Tramuntana i al Llevant. I va ser d'aquesta feina, d'aquesta col·laboració, d'on va sorgir la idea de fer aquest altre llibre. I tot i que treballar a sis mans pugui tenir les seves complicacions, Salamanca assegura que l'entesa entre ells és molt bona i que això facilita les coses.
Gent molt, molt fanera i gent molt, molt eficaç. A part de que també a tots tres mos agrada molt la natura, mos agrada molt el mar, mos agrada molt la muntanya, no mos fa peresa caminar. No mos fa peresa anar a veure coses que no coneixem, tenim curiositat, i quan fas feina amb persones així, clar, la feina és més bona de fer, sobretot si teniu punts en comú, que és escàs.
El treball es presenta avui capvespre a la Fundació Edificat de Palma, demà a Sencelles i dimarts que ve, dia 23, a Alaró. El llibre de l'aigua l'ha editat Gorg Blau Edicions.
Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers. Milions d'estrelles...
I parlem de concerts i anuncis perquè el Bon Rotllo Festival, que havia de celebrar-se dissabte a Inca, Sandra, s'ha ajornat definitivament pel mal temps.
El seu compte d'Instagram, Xanguito, lamenta que després d'un primer ajornament al mes de novembre es Coliseu, i pel mateix motiu, ara també la pluja fa impossible el festival. El preu de les entrades es retornaran de forma automàtica per la mateixa via on es varen comprar. Xanguito es compromet, sense data, a dur endavant el projecte més endavant.
A les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest dijous 18 de desembre, una actualitat que passa avui per la plana de tribunals. Hem conegut la sentència del cas Lujo Cas a la major estafa immobiliària comesa a les Balears, a més d'una trentena de promocions fantasma, 230 afectats i 3 milions i mig d'euros defraudats. Marcel Pic, bon dia.
Bon dia. L'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó el cervell de la trama, Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, mentre que per al número 2, el seu soci Miquel Epilato, n'imposa 9 anys. La resolució considera provat que es volien captar fons de clients sense cap intenció de construir-los la casa promesa.
Tot això quan s'ha actualitzat la taxa de grip a les Illes, que ha pujat lleugerament respecte de dijous passat i se situa ara en 75 casos per cada 100.000 habitants.
De moment ens trobam a una fase epidèmica baixa que contrasta amb els 200 casos que es registren de mitjana a l'Estat, on aquesta setmana ja comença a baixar després d'assolir el pic. A les Balears, alguns sindicats reclamen mesures perquè els casos sobre aquesta malaltia comencen a passar factura a les urgències hospitalàries, específicament les de Son Espases.
Pedro Sánchez ja és persona non grata a Palma.
Sense sorpresa, el ple ha aprovat la moció presentada per Vox amb el suport dels populars i exigeixen la dimissió del president espanyol i que convoqui eleccions. L'esquerra ja ha votat en contra. Escoltam Llorenç Bauçà, del PP, i Xisco Ducros, del PSOE.
Nosotros entendemos que una persona en la cual lleva en su día a día una gestión que pone de manifiesto el menosprecio a la ciudadanía de Palma tiene hechos suficientes como para declarar la persona non grata de esta ciudad.
Estamos hartos que la derecha en este país retuerza las normas para imponernos sus costumbres, para que impongan su relato y para que impongan una manera de hacer las cosas que lo único que fomentan es el odio y la avaricia.
Un ple en què també ha estat protagonista la tala dels arbres històrics de la plaça de Llorenç Villalonga, a Palma.
¡Asesinos de árboles! ¡El ayuntamiento!
L'Ajuntament ha arrabassat els 18 exemplars centenaris, tot i ja ho sentim, l'oposició veïnal.
Els veïnats al·leguen que s'ha desvirtuat una de les places més emblemàtiques de ciutat i que hi havia alternatives menys dràstiques per salvar els exemplars. El consistori defensa que el mal estat dels arbres posava en risc la integritat de les persones.
Marga Proens defensa la prohibició de l'ús del burcà i el niqab, el vel integral, als edificis públics.
La presidenta del govern s'ha mostrat convençuda que la iniciativa presentada pel PP al Parlament rebrà el suport unànime de tots els grups parlamentaris.
Assassina!
Que cap partit que creu en la igualtat entre homes i dones, en la dignitat de totes les dones,
pugui votar en contra d'aquesta iniciativa.
Pedro Sánchez destaca les coses que uneixen PSOE i Sumar, malgrat les discrepàncies.
El president espanyol assegura que el creixement de l'extrema dreta no el provoquen les polítiques que aplica el seu executiu, sinó el blanquejament que es fa de Vox.
Ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox.
Són declaracions del president espanyol en la cimera de líders de la Unió Europea que cerquen un acord per finançar Ucraïna amb el dilema de fer servir els fons russos congelats.
La majoria dels països hi estan a favor, però Bèlgica, que és on es troben bona part dels actius decomissats, mostra reticències. Una alternativa podria ser emetre deute conjunt, però aquesta opció té menys suports per tirar endavant. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, és avui a Brussel·les per intentar pressionar